Ninna na na marinare, go bavarca mi e sommare.
A Femení Singular hem volgut encetar l'any amb Carme Miquel. Filla de mestres d'escola, Carme ha exercit també aquesta professió durant quasi 40 anys. En tot aquest temps ha participat en diversos moviments professionals i sindicals i ha presidit la Federació Escola Valenciana. Ha compaginat el seu treball a l'escola amb la literatura. Ha escrit per a xiquets, per a joves i per a adults i també ha publicat assajos i obres de caràcter divulgatiu i didàctic. Amb un llibre dedicat a la seva filla major, Roser, a cau d'orella, va guanyar el Premi Samaruc i amb Aigua en Cistella es va convertir en la primera dona que va guanyar el Premi de novel·la Ciutat d'Alzira. Carme Miquel també publica periòdicament articles en diverses publicacions valencianes, com la revista All i Oli i el diari Levante. Però ningú millor que ella per a resumir la seva intensa vida en tan sols unes paraules. Esta és l'autobiografia que va publicar en la revista All i Oli l'any 1997. Sogni qui nel
blu. Recorda una ciutat de València de primeries dels anys 50 on encara es podia jugar al carrer. Recorda el camí de casa a l'escola per la ciutat antiga, carrer de carnissers, carrer Quart, la bosseria, de vegades al mercat central. L'escola era una escola vella, en un pis vell, sense pati, sense llum. Es deia Grupo Escolar Carolina Álvarez. Estava per la plaça de Sant Nicolàs i allà ma mare feia de mestra. El meu pare va ser mestre del Grupo Escolar Cervantes. Així és que la meua germana primer i jo després vam seguir el mateix camí professional. La vida a València es compaginava amb les vacances a Gata. Les vivències en aquell poble de la Marina eren plaents. Són aquelles que queden per sempre. Amb una beca faig el batxillerat elemental en les Madres Escolàpies i tot seguit magisteri. Malgrat el desert cultural i cívic del moment, m'arriba un cert ambient de recuperació i inquietuds a través del meu germà, que estudiava a la universitat, i també a través d'ell conec el Ferran Zurriaga. Amb ell i altres companys i companyes comença a funcionar la secció de pedagogia de l'Orrat Penat. Som autodidactes, ens formem i aprenem allò que els estudis oficials ens havien negat. Constituïm el primer moviment de renovació pedagògica de la postguerra. Faig de mestra a Tavernes de la Valldigna, a Torrent, on conec el Jaume, a València i Alcàsser. I de tant en tant, escric cosetes. La CAPEF i la Federació Escola Valenciana són els moviments cívics que m'enganxen darrerament. I treballem amb optimisme i sentit positiu pels objectius que ens uneixen. Un goig. I de tant en tant, escric cosetes que dedico a les meues filles Roser i Mireia i a la gent de la seva generació.
Amb Carme Miquel anem a repassar la seva experiència a l'escola i la integració en moviments pedagògics, la seva creació literària, des de les obres més primerenques fins als projectes que té ara mateix en el cap. I també compartirem amb ella una de les coses que més li preocupa en estos moments, el territori i la conservació del medi ambient. Carme Miquel, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Mestra, pedagoga, escriptora, bueno. Què et definís millor?
No, jo sóc mestra d'escola. Sempre que m'ho pregunten és aquesta la meva definició, mestra d'escola.
Tu has sigut mestra d'escola fins que t'has jubilat.
Sí.
Mai es vas plantejar deixar-ho per a dedicar-te més a la literatura, per a tindre més temps?
No. Jo no ho sé si és per influència familiar, però jo des de sempre tinc consciència d'haver desitjat ser mestra. Ho vaig ser i he disfrutat molt durant tot el temps que ho vaig ser. M'han interessat moltes altres coses que he fet en determinats moments, en vacances, en algun moment donat, havia demanat una xicoteta, uns mesos d'excedència, però sempre he tornat a l'escola. A l'escola sempre cal tornar, perquè és la meva professió i m'ha agradat molt fer-la.
Has estat, crec que, 38, 39 anys sí. Fent classe.
Sí, sí, sí.
Durant tot aquest temps, com ha canviat l'escola?
Sí, uf, ha canviat moltíssim.
Són molts anys.
Clar, ha canviat molt la societat. Òbviament, i al canviar la societat ja ha canviat l'escola. L'escola, quan jo vaig començar, era aquella escola encara de l'època del nacionalcatolicisme, saps? És a dir, era una escola, doncs, molt doctrinària en el sentit de que era encara pues, de l'època pues, franquista i on havia un fort contingut ideològic. I bé, pues, era una escola on els xics i les xiques estaven separades, on hi havia molts pocs recursos materials, però clar, quan jo començava, jo era joveneta i tenia tota la il·lusió del món, i els companys de la meva generació amb els quals jo em relacionava tenien tota la il·lusió del món. I amb aquesta il·lusió vam estar treballant i vam fer tot allò que vam poder, i vam intentar transformar cosetes de l'escola, i algunes sí que les vam transformar.
També ha canviat un poc la pedagogia, no? La forma clar, de fer classe, clar. D'ensenyar.
Efectivament, sí, la pedagogia. T'he de dir que, a veure, nosaltres vaig tindre la sort de relacionar-me amb un grup de companys amb els quals vam coincidir en que volíem, ja he dit, canviar l'escola. I canviar l'escola vol dir canviar la manera d'ensenyar també, no? I tot i que la manera d'ensenyar en aquell moment era molt autoritària, molt doctrinària, molt tancada, nosaltres vam decidir pel nostre compte informar-nos i formar-nos, conèixer nous mètodes pedagògics, llegir molt, llegir a l'estranger, i per això vam conèixer, per exemple, un moviment que es diu el moviment Freinet, que és tota una renovació, tota una altra manera de fer escola. I entre tots l'aplicàvem, cadascú a la seva aula, ho posàvem en comú després, i bé, això era molt il·lusionant.
I era també una forma autodidacta, no?
Clar, absolutament autodidacta, perquè no havíem rebut cap formació, ni bona ni quasi cap formació a l'escola de magisteri, no? Cap formació pedagògica, vull dir. I aleshores, doncs, ens vam autoformar, i això va ser molt positiu per a nosaltres, molt enriquidor. I des d'aquell moment, doncs, vam formar, tu ho has dit, en la presentació, la secció de pedagogia del Ratpenat, i allò va constituir un moviment de renovació pedagògica. Mm. Sí, sí.
I ara que estàs jubilada, com es veu l'escola des de fora?
I clar, tu m'has preguntat... No, i bueno, també volia dir-te com ha canviat, perquè m'ho havies preguntat abans, no? Sí. Clar, l'escola ara té molts més mitjans materials, efectivament, des de fa ja uns 20 anys, que l'escola va a poc tenint molts més mitjans materials. Hi ha més possibilitats des de fa uns 20 i tants anys de renovar-te, d'aprendre coses noves, no? Com a ensenyant, de poder fer les coses d'una manera diferent. És a dir, tot això existeix. Existeix un alumnat que té també més mitjans, però jo pense que la societat, que ha canviat per a bé, per a moltíssimes coses, diguem-ne que cara a la formació dels xiquets no ha fet els esforços suficients i no els dona aquelles possibilitats de que aprofiten tot el que l'escola els ofereix. Perquè, tu preguntaràs per què? Doncs perquè els aporta molts interessos externs, no tots, i que no tots ells són positius per al seu desenvolupament, no? I té tantíssims interessos que li costa centrar-se i triar. I, bueno, d'això parlaríem un altre dia.
De quins interessos, concretament?
Sí, o sigui, té un món audiovisual que li capta l'atenció a tota hora, fora de l'escola. És un món audiovisual fàcil per al xiquet i per al jove. És fàcil, veure la televisió,
és atractiu. És de fàcil accés.
Però no li fa pensar, no l'ajuda a pensar. Almenys tal com està plantejat, podria ser, però tal com està plantejat no l'ajuda a pensar, no l'ajuda a ser actiu, a prendre iniciatives. I clar, això després són uns hàbits que costa molt desenvolupar en l'escola i que són necessaris, clar.
En la televisió el xiquet està com a receptor.
Està molt receptor, molt passiu, clar, clar. I després tenim tota la qüestió nova de les noves tecnologies que cal encara veure com per on van, no? És a dir, és tot un món de possibilitats, però és també tot un món una mica desconegut encara, no?, per a poder-li treure aquestes possibilitats. I és també tot un món de possibilitats bones, però també dolentes. És a dir, i cal que la societat en general i els educadors en particular coneguin molt bé aquest món per treure-li el màxim de possibilitats positives.
A vegades el que passa en les noves tecnologies és el que diuen escletxa digital, no?, que és que els xiquets o els joves controlen molt més aquest món que els docents.
Exacte, segur, segur. És a dir, els xiquets i els joves han nascut ja amb un llenguatge que van coneixent i van dominant, amb uns interessos, amb unes capacitats, precisament, que han desenvolupat de treballar o d'actuar en aquest món. Que, clar, que les persones majors se ho han de buscar tot i se ho han de preparar. És a dir, en aquest aspecte els xiquets dominen més aquest món. Sí.
I en aquesta escola en la que tu estàs tan implicada, en la que tu dius que tu eres mestra en realitat, com comences a escriure?
Ah, bueno, a mi sempre m'ha agradat escriure des de xicoteta. És d'aquelles coses que suposen... És una afició, per dir-ho d'alguna manera, no? I clar, en aquesta escola, quan jo comencé a l'escola a treballar amb xiquets, una cosa que jo tenia claríssima és que l'escola valenciana tenia que tindre introduïda en la nostra llengua. És a dir, no tenia cap sentit estar fent escola així i obviar i oblidar completament el que és la llengua del nostre poble. Jo i els meus companys, per supost, dels grups que treballaven conjuntament, pensàvem que era una prioritat que el valencià estiguera dins de l'escola. Però que, clar, no hi havia materials. És a dir, per a, podien parlar, però no podien llegir i escriure. Hi havia poquets materials, alguna coseta hi havia, però molt poquet. Per tant, es va veure la necessitat d'elaborar materials per a que els xiquets valencians de les escoles poguessin llegir i escriure, encara que el valencià no era oficial, però sempre teníem el recurs de poder fer alguna activitat o alguna hora extraescolar i ensenyar-los valencià. Però no existia aquest material i aleshores va ser, el, va ser la justificació o la causa, per dir-ho d'alguna manera, que em va fer posar-me a escriure coses per a xiquets en valencià. I per, la, per una necessitat, però com que m'agradava, doncs ja a partir d'ahir vaig anar escrivint.
Vas anar a poc a poc continuant.
Sí.
El que sona és el teu estiu de Sau. L'estiu a la Marina és fantàstic. A tu es, el va inspirar el teu primer llibre, que precisament du ese títol paregut, Un estiu a la Marina Alta, i que ara s'acaba de reeditar. Expliques sí. moltes coses de les activitats rurals de la Marina en els anys 70. Ara crec que el llibre té una lectura molt diferent, no? Perquè molts aspectes d'aquest món rural pràcticament estan desapareguent.
Sí, me fa molta il·lusió que m'hagis comentat el llibre, perquè és el primer llibre que jo vaig, que vaig editar, el primer llibre que vaig veure imprès, no? O sigui, la primera cosa que vaig escriure jo que estava...
Que es va publicar.
Que es va publicar. I justament va ser perquè... Mira, va ser per encàrrec d'una falla.
Ah, sí?
Sí, perquè jo resulta que també feia classes de valencià a xiquets d'una falla. Pintor Estorzburgos, em sembla que era. I fèiem classes de valencià i aleshores vam organitzar un concurs d'escriptura, de redacció i de dibuix per a xiquets. I com a premi els donàvem llibres en valencià, no només com a premi, sinó a tots els participants. Però, clar, ja he dit abans que havia poquet de
havia
material,
poc.
I havies de buscar moltíssim.
I poc
i
material atractiu,
diners,
no?
Clar. I aleshores l'amic que organitzava aquell concurs, el faller que ho va promoure, em va dir, per què no escrius tu alguna cosa que ens deixarà més baratet publicar-la i donar-la com a regal? I així va ser, com vaig publicar Un estiu a la Marina Alta, perquè em va dir, escriu del que vulguis. I com que jo veia que el món de la Marina Alta durant els estius era un món que per a mi havia sigut màgic, perquè tenia tota una sèrie de rituals, d'activitats que per a les persones majors eren dures, perquè era la seva vida, que en aquell moment
és
era
molt
dura.
Molt dura la vida al camp.
Molt dura la vida al camp, però per als xiquets eren fantàstiques, no? Era disfrutar de la vida al camp i de tots els rituals, que suposava el treball de convertir el raïm en pansa, bàsicament, a més d'altres. I jo vaig dir, ah, doncs ja que em donen carta blanca per escriure del que vulgui, vaig a descriure aquest món una miqueta. I a més perquè jo ja em donava compte que era un món que s'estava acabant. I a mi em sabia molt greu que aquest món s'acabara i que no es quedara en algun lloc guardaet per als xiquets d'aquest país, no? I així va ser com va aparèixer Un estiu a la Marina Alta. Clar, després hi passen 40 anys. I resulta que passen 40 anys, efectivament, aquest món ha desaparegut el paisatge que contenia aquest món, han desaparegut i hi ha unes coses diferents. Però resulta que hi ha al mateix temps un interès comença a mostrar-se en la comarca un interès per recuperar patrimoni que s'havia perdut sense i que no havia d'haver perdut, no? Per recuperar patrimoni com és el patrimoni arquitectònic que donava sustent a aquelles activitats, com és determinades activitats, no en el pla econòmic en què se feien en aquella època, però sí com a un element per a que siguin conegudes. I resulta que se desperta aquest interès, i aquest interès no només és de la gent d'ací, sinó també de la gent que ve de fora. És a dir, hi ha molts... turistes o gent que ve de fora i es fa resident, que s'interessen doncs, per la platja i el sol i avant. Però n'hi ha molts que s'interessen per la cultura popular. I aleshores van pensar, ai, mira, doncs si reeditem aquest llibre i mostrem un element de la nostra cultura popular a la gent d'ací que l'ha oblidat i a la gent de fora que ve i té interès. I aleshores l'editorial Denes va reeditar el llibre d'Un estiu a la Marina Alta i li van fer també una versió en anglès perquè aquells visitants, no per els que es queden ací, bueno, per qui vulgui, per supost, però vaig pensant en aquells que venen, s'interessen per la nostra cultura i se'n van i no tenen temps d'aprendre la nostra llengua. Doncs pensant en aixòs també i pensant en tots els que ho vulguin utilitzar, evidentment, van fer la versió en anglès, sí.
Tu has parlat d'una construcció rural de pròpia de l'arquitectura rural sí. de la Marina, que és el Riurau,
sí.
que és molt propi i encara estan molt presents, encara que
sí.
ja no s'utilitzen per al que s'utilitzava, que era per assecar sí. el raïm, no?
Per s'usaven per al treball de la pansa,
en diversos aspectes.
Sí.
Això és precisament la portada del llibre.
Exacte. A veure, és que el Riurau és és un signe d'identitat de la Marina, perquè és veritat que hi havia riuraus també en altres comarques, n'hi va haver en la Safor, n'hi va haver en la Vall d'Albaida, i fins i tot en la comarca de l'Horta Nord, però en més poquets. I on realment ha constituït un signe identificatiu del paisatge és del paisatge de la Marina Alta. És que té una harmonia tan perfecta amb el paisatge, a banda de ser... És bonic, a banda de ser una estètica bonica, és que és harmoniós. I és una llàstima que, clar, pues, han perdut molts riuraus, moltes casetes amb riurau, però bueno, en queden molts. I ja, mira, en alguns llocs s'han conservat molt bé, i després hi ha hagut també unes actuacions cíviques i ciutadanes a favor de la seva recuperació. Per tant, en aquests moments tenim l'alegria que estan recuperant-se alguns, alguns dels que ja estaven, alguns d'aquells grans i emblemàtics que ja estaven assolant-se. I també tenim la satisfacció de que algunes famílies doncs, l'han conservat, el riurau de familiar.
Un estiu a la Marina Alta va adreçat a un públic infantil i juvenil, en tens moltes més, després parlarem d'algunes d'una forma més detallada. Ser mestre t'ha ajudat a conèixer millor els xiquets i els adolescents, saber què els preocupa, què els interessa, què els agrada... Sí, contacte directe.
Clar, jo diria que sí. Sí, estar cada dia en les criatures t'ensenya molt, evidentment. T'ensenya moltíssim, però a més és que tens una possibilitat i és que pots fer-los llegir allò que tu has escrit i veure com reaccionen. No? És una xicoteta trampa, però que ajuda molt. I sí, jo penso que sí que ajuda a saber un poquet com enfocar les coses pues, doncs, perquè ells els interessen, perquè ells els arriben, quin llenguatge utilitzar. Sí, jo crec que sí.
També n'hi ha una interacció, no? Perquè normalment l'escriptor no sap, moltes vegades no sap la resposta del lector.
Sí, clar.
I ahir a través de les classes tu també fas xerrades per instituts.
Sí, això
ara sí. Ells el diuen, no? Que les ha aparegut el llibre, si els ha agradat.
Sí, 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 això és ara. Ara que ja no estic, ara que ja no que no estic per l'anet en la classe, doncs de tant en tant vaig a alguns instituts perquè els professors em demanen si puc anar i vaig, comentem el llibre que han llegit i això és fantàstic. És extraordinari perquè ens fan saber...
És un luxe, no?
És un luxe que no tots els escriptors, fixat, hi ha escriptors boníssims, de molt d'èxit i que possiblement no han tingut la sort d'anar a comunicar-se amb els seus lectors i a saber què en pensen els lectors i aquesta possibilitat jo l'he tinguda. I va molt bé, sí, efectivament.
Carme Miquel ha escrit contes infantils, La rabosa viatgera, Vola topi, molts altres. També literatura juvenil, com Uns papers en una capsa i Assaig per a joves. Destaca A cau d'orella i Murmurits i crits.
Apreta fort les dents, apreta els punts, inflat aires pulmons, abre dels ulls. Ves treballar el cap, controla el cor, no tanques mai la boca, crida ben fort. Deixa't anar, dona't tot tu.
És la veu d'Ovidi Montllor cantant Serà un dia que durarà anys, una de les cançons a les que fa referència en A cau d'orella. Tots els fills, adolescents, fan moltes preguntes a les mares. La sort que ta mare siga Carme Miquel és que quan li planteges un dubte, ta mare t'escriu un llibre, així va néixer, no?, A cau d'orella.
Sí, sí. Bé, A cau d'orella no va ser a partir del dubte que plantejava la filla, sinó va ser, mira, un llibre d'encàrrec en aquest moment. I m'agrada dir-ho, saps? Perquè m'ho va plantejar un company que es diu Gustau Muñoz, que treballava en el món editorial, i ell tenia fills de l'edat aproximada a la de les meues filles en aquell moment, és a dir, adolescents i adolescents ja majorets. I ell em va dir, mira, jo pense que entre la nostra generació i la dels nostres fills hi ha com una mena de silenci, com una mena de falta de comunicació. Pense jo, dia ell, que no els hem explicat el que ha sigut la nostra història que hem viscut, no? L'haguem viscut nosaltres, que no la coneixen i que caldria que la conegueren. Després ells ja faran el que voldran, si volen la obliden, si volen la tenen en compte. Però si no els contem la nostra història, els estem negant la possibilitat de conèixer una etapa que hem viscut intensament moltes persones. I si te pareix, podries intentar fer un llibre dirigit a aquesta generació. I val, coincidia això, l'edat de les meues filles coincidia amb aquesta generació i, per tant, el meu interès va ser absolut i de seguida em vaig posar. I, efectivament, ahir sí que vaig tindre en compte moltes de les qüestions que jo havia parlat amb la filla i algunes que volia haver parlat i no havia parlat. I em va donar aquesta possibilitat. I a cau d'orella, doncs és això, són una mena de cartes a la filla, però tractant qüestions socials, qüestions lingüístiques, qüestions també polítiques, és dir, bé.
Tu parles de la violència, parles de...
Dels mitjans de comunicació, de la situació de la dona, de les guerres i la pau, de... Sí, tot això recordant alguns episodis viscuts, alguns rememorant qüestions viscuts per mi o viscuts juntament amb les meves filles. És a dir, partint d'aixòs episodis, doncs vaig desenvolupant aixes qüestions, sí. I el tema lingüístic també, clar. El tema lingüístic, la situació lingüística que vivim així, perquè vivim una situació lingüística on la nostra llengua no ha tingut l'oficialitat i el predomini que hauria de tindre, perquè és el nostre mitjà de comunicació, és un mitjà d'expressió, la llengua és importantíssima per al desenvolupament del pensament. Bueno, doncs totes aquestes qüestions, que pensé que s'han de parlar, clar.
Clar, s'han de parlar també en les filles o en els lectors.
Amb els lectors,
adolescents,
també. Clar.
Mm. Ja s'ha assolit, també parles tu de la dona, ja s'ha assolit molta igualtat, però la dona encara patís rèmores d'una societat masclista.
Tu diràs,
tu,
sí,
en Acau d'Orella, contes com en la teva època quasi ninguna dona estudiava una carrera de ciències, per exemple.
De veritat, sí, sí.
Ara ja en som més, però ja hem vist com, per exemple, el científic, com la presència de la dona encara és minoritària.
Exacte, sí. Sí, ara la universitat ja està plena de dones.
I la universitat està plena de dones, però estudiant o com a professores, però crec que en àmbits acadèmics elevats o de decisió.
Després, a l'hora de desenvolupar una tasca de molta responsabilitat, ja són més poquetes. Mm. Ja són més poquetes. I mira, en la meva professió mateixa, la professió de mestra és una professió molt feminitzada. Mm. Vull dir que hi ha moltíssimes dones. I jo vaig ser directora de la meva escola durant uns anys i fèiem reunions de directors, val? A vegades de la comarca, de la zona. De vegades se trobàvem uns 40, i d'aixòs 40 vegades només dos érem dones. És a dir, en una professió amb moltíssimes més dones que homes, els equips directius, almenys mentre jo estava formant part de la direcció de l'escola, eren majoritàriament, molt majoritàriament portats per homes.
La meua xiqueta és l'ama de l'asfalt i del carrer.
El camí de la teua literatura ha anat un poc paral·lel a la vida de les teues filles, als cicles vitals. Primer vas fer literatura infantil, quan eren xiquetes, després juvenil, per acabar ja novel·les per adults. Ara has tornat als principis, el naixement del net, Marc, és el que t'ha portat a escriure els contes de Marc?
Sí.
Els contes estan protagonitzats per Marc, un xiquet inquiet, que la teua àvia et convertisca en protagonista de contes. És fantàstic, no? Perquè jo crec que totes les àvies ens han contat contes i ens han fet protagonistes, però a un nivell oral.
Sí.
Però ja passar al llenguatge escrit és fabulós.
Sí. Ai, a mi això de ser àvia és una cosa fantàstica. És una situació extraordinària. Es passa molt bé. I clar, et motiva moltíssim el net, fer coses per al net. I bé, jo tenia la possibilitat de fer uns contes i dedicar-li i posar-lo a ell com a protagonista, i bé, els vaig fer, i en edicions 96. I són uns contes rimats, perquè a mi m'agrada molt jugar amb el llenguatge. I aleshores, tots aquests contes, de moment n'hi ha dos, està a punt d'eixir el tercer, i serà una col·lecció. I bé, perquè les rimes als xiquets els agrada repetir les paraules, i seran uns contes rimats, tots. El primer comença dient, Marc diu bon dia quan ja ha eixit el sol. Ella va espentina i es vist en un vol. Fa un beset a tots els que són a casa, i de tant en tant també els abraça, i etcètera, etcètera.
Etcètera, etcètera. La resta ja ho llegirem. El primer és bon dia, l'altre és el cel, i en queden més, no?
Sí, feliç aniversari, bueno, n'hi haurà molts.
N'hi haurà molts. Arribem així al final de la primera part, amb el cantant de Dénia, Sergi Contrí, de la Marina, com sí. Carme Miquel. Arribem a les 3:30 de la vesprada, temps per a la publicitat, la informació de servicis, i tornem en tan sols uns minuts.
Patents que escoltes un soroll dintre el teu pit o dintre tristor. És molt mal estar tan lluny i estar sequer, no fer-ne res. La terra com un peix n'hi ha on vivim, potser ja fas prou. Es passa fan tan pres els flors, t'has amagat per oblidar. T'has despertat a mitja nit, sorolls de trons a l'horitzó. Sorolls, 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 d'aquell que sent més fort. Sorolls, 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 d'aquell que sent més fort. Han arrasat part del poble, tan oblidat que hi ha xiquets. Han disfrutat com desgraciats, veient morir de fam els vells. S'han deixat tan sols fugir, les muntanyes també ara són a tir. Ens ha farcit el cor amb plom terra, d'on vinc, perquè ets tan lluny. S'han despertat
cap casualitat. Ha mort el teu germà en un tren. Soroll, 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 sorolls, d'aquell que sent més fort. Soroll, 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 sorolls, d'aquell que sent més fort. Que sent més fort, soroll, sorolls, d'aquell que sent més fort, soroll, sorolls, d'aquell que sent més fort, soroll, sorolls, d'aquell que sent més fort, més fort, més fort.
En femení i en plural, dones singulars a Radio Nou.
El vell mongo es desperta, el sol va d'allà per dalt la plana com un peix d'argent. Va penetrant cegari endins, la llum dibuixa l'aitana.
Continuem raonant amb Carme Miquel. En la primera part del programa hem repassat la seva trajectòria com a mestra i hem parlat d'algunes de les seues novel·les. Ara vull parlar també de l'Espai, de Carme Miquel. Ja ens ha donat algunes pistes. La Marina Alta i el Mongó són pràcticament inseparables de la seva obra i no sé si de la seva vida també.
Sí, sí, sí. Bé, la meva vida la compartís també en València Ciutat de moment, però és el meu referent, la Marina Alta i el Mongó, perquè sempre s'ha dit que la nostra pàtria és la nostra infància, i la meva infància és el poble de Gata i el Mongó, i és la presència del Mongó sempre, no? Aquella mola que tens allà davant i que sembla xiquet, màgica, no? Perquè està allà com un animalot dormit. I, per tant, és inseparable de la meva obra i, a més, d'una manera inconscient, perquè jo, quan vaig a escriure una cosa i vaig a situar-la, he de fer un esforç per no situar-la allà, perquè és el primer que em ve, no? Situar-la en la comarca de la Marina Alta o pels voltants del Mongó. Clar, i tinc moltes coses situades allà, perquè és allò que, no sé, que em ve de gust fer. Al final he tingut que dir, no ho situes tot allà, perquè hi ha més país i més món. Sí. Sí, sí, és el meu referent i és els meus moments dolços.
El Mongó és també un bon lloc per escriure. A cau d'orella l'acabes d'escriure als peus del Mongó, a poqueta nit, dius, mentre el sol s'amaga per darrere de la muntanya de Segària, un lloc fantàstic,
sí,
no? Per
sí,
escriure
sí.
I per a...
Molt bonic,
per
clar,
a crear.
Clar. Des d'allí, pues, està... des de... jo estic per baix del Mongó i veig Segària i veig Bèrnia i endevine més enllà Aitana... I les nostres serres són punts de referència que hauríem de tindre tots, no?
El Mongó té pes en la teua vida, també en la teua literatura, vas estar comentant tu. Fins i tot l'has convertit en un personatge literari. És un dels protagonistes de la teua novel·la La Mel i la Fel.
Des de la talaia que constituïx el meu cim, cap gros en dieu vosaltres, abrace la vostra vida. Sóc testimoni permanent de la vostra existència i amb el pas del temps hi he esdevingut l'eterna muntanya màgica que us acompanya, la que observeu per saber quin temps farà, la que mireu amb ansietat per copsar en les ombres dels cingles si el sol ja hi marca l'hora del migdia. També sóc l'enorme rocam que us serveix de punt de referència si us trobeu al mig de la mar, el que, imperceptiblement per a vosaltres, us embolcalla i us acarona en calidesa.
Així comença la Mel i la Fel. Per què convertisses el Mongó en un dels protagonistes? És un personatge que, a més, té un cert caire com de Déu, no?
Sí. Mira, jo t'explique. El Mongó, com a muntanya que és un referent, ha sigut sempre ha rebut la mirada de la gent que vivia al seu voltant. Sí. També com altres muntanyes, altres llocs. Per exemple, els llauradors, des de sempre, quan, per a saber quina hora era, observaven el Montgó, que té un cingle, i segons com estava l'ombra i on pegava el sol, més o menys captaven l'hora que era. I quan era el migdia, que era l'hora d'anar a casa a dinar, doncs ja el Montgó s'ho indicava. També miraven al Montgó per saber si plouria, no?
Exacte, si hi ha inclús una dita popular,
exacte,
no?
Exacte, si el Montgó porta capell, llavors ves a casa i fes cordell perquè vol dir que va a ploure. Si porta un nuvolet allà dalt, és que plourà. I segons com el color del núvol, segons el color del Montgó, se sabien l'hora del dia. Per tant, ha sigut un personatge, no? Els ha parlat, el Montgó ha parlat als llauradors i a la gent que vivia al seu voltant. Per tant, jo vaig pensar, doncs, ja que durant tota la vida ha parlat d'esta manera, jo el convertisc en un personatge que parlarà a la seva gent. Le parlarà amb tendresa, perquè ell la vigila, veu la seva vida, els seus patiments, les seves alegries. Doncs mira, li parlarà a la gent i serà així, un poquet Déu, perquè ell els veu, domina tot el que passa i pot avançar coses i donar-los consells. Sí.
Un altre espai de la Mel i la Fel és Benissaia. El Montgó existeix, però Benissaia? Per què utilitzes paisatges i llocs imaginaris en algunes de les teves novel·les, sí, o no utilitzes els noms reals?
És veritat. Així en la Mel i la Fel utilitzo alguns noms reals, com el del Montgó i Serres, i també alguna ciutat, Gandia, per exemple, quan apareix, València, són els reals. Però després, els llocs on es desenvolupen les accions principals de la novel·la sí que posa un nom fictici. Perquè si posara un nom real hauria de ser molt fidel a la realitat. Clar, la novel·la és un poquet fantàstica i no puc ser tan fidel, i a lo millor pinta un paisatge que en part sí que correspon a un poble concret, però una altra part no té res a veure. I per tant em venia molt bé, pensé que era millor posar un nom fictici perquè no m'obligava a adaptar-me a la realitat concreta, podia jo elucubrar més coses.
No sé si hi ha lectors que busquen,
sí,
els espais de les teues novel·les.
Sí,
no?
Sí, els busquen i els troben alguns.
Sí?
Sí, i els troben, sí, sí.
Més terrenals són els altres protagonistes de la Mel i la Fel, Maria la Moteta, Vicent el Llarg. Els qui som de la Marina ens hem sentit molt a prop d'ells, no sols per les coses que els passen i el paisatge també, sinó també pel llenguatge que utilitzen. Tu els fas parlar com la gent de la Marina, amb el lèxic, les expressions pròpies, per dir-ne algunes, a mi m'encanten paraules com tuacte, taullar... Ah.
Sí, no? Sí, sí. A veure, és que la nostra llengua és riquíssima i té unes variants, té moltes variants i té molt de lèxic, que a lo millor només s'utilitza en una comarca, però bé, formen part de la nostra llengua. I el llenguatge de la Marina Alta és tan bonic i tan ric, i aleshores, efectivament, hi ha paraules que són a lo millor pròpies d'aquella zona, com tuacte. Un tuacte és un esdeveniment molt especial, un acte especial, no? Taullar una cosa és mirar, donar-se compte d'una cosa amb molt d'interès. I així, o per exemple, quan vols dir, un moment, vaig a canviem de tema, després trencant el dir, no?, aquella expressió, o quan romp el dia, l'amaneixer, quan romp el dia, que poètic, que bonic, no? Però moltíssimes més n'hi ha.
Sí.
I jo pensava que tota aquesta riquesa no podria jo deixar de replegar.
S'havia de donar a conèixer fora.
Sí, hauria d'estar allà replegada i donar-la a conèixer.
És també un llenguatge quasi oral en alguns moments, que també vegem en altres obres com Aigua en Cistella, no?
Sí. A mi m'agrada molt escriure la oralitat, és a dir, el llenguatge oral, traspassar-lo a l'escriptura. Per això que dia abans, perquè el llenguatge oral, segons qui el parla, és molt ric i no podem oblidar aquesta riquesa. I la llengua és oral, és escrita, doncs bé, com que m'agrada molt jugar molt, m'agrada fer el llenguatge literari, i poètic i molt normatiu, i m'agrada també fer un llenguatge més lliure, més popular.
Jugar en el llenguatge.
Sí, sí, no. Sí.
Amb Aigua en Cistella, que és l'obra de la que estàvem parlant, el vas convertir en la primera dona que va guanyar el Premi Ciutat d'Alzira.
Sí, això em va fer una il·lusió més gran, ser la primera dona, no?, després de 10 anys, perquè feia 10 anys que funcionava. I bé, vaig pensar que... El vaig dedicar a totes les dones que escriuen, perquè vaig pensar que el fet de ser la primera dona volia dir que també en el camp literari les dones no estàvem a l'alçada que podríem estar per les nostres capacitats i per la nostra manera de fer. És a dir, també en aquest camp, tot i que sembla que no, és un camp on les dones estem... Pues en un segon termini, no perquè ningú ens ho prohibisca ni ens margine, sinó simplement la pròpia vida social ens obliga a fer altres activitats o a prioritzar altres activitats abans que l'escriptura. En canvi, els homes a lo millor, pues no, diuen, el que li agrada molt escriure, diu, vaig a escriure i aquesta és la meva prioritat. És una teoria.
En Aigua en Cistella contes la història d'una dona que viu a València, no? canvies un poc el context
de la Marina. Sí, però et confesse que la primera versió que vaig fer la vaig situar quan va estiuar en la novel·la Sant Joan, de Prové d'Alacant, havia anat a Xàbia, però ho vaig canviar per no ser tindre tanta fixació. Sí, és la protagonista viu a València, és un personatge que desenvolupa la seva vida en la València de la postguerra. Mm. I el que passa és que allà de la seva vida té moltes vicissituds i va a diferents llocs. Un lloc és que la família en la que treballa va estiuar a Sant Joan, per cert, i no sabia, i un altre és que també va a Barcelona, a Pompeyer, en fi.
A França.
A França, sí, li passen coses.
Quin paper tenen els premis en un escriptor?
Doncs mira, jo penso que són una motivació per a començar, no? Perquè, clar, quan guanyes un premi t'es molt més motivat a continuar escrivint. I, a més, saps que segur te publicaran aquest llibre. Perquè jo penso que per a un escriptor, sobretot per a aquells que són escriptors, diguem-ne, professionals, escriure i que no es publiquen, doncs és una frustració, no? I per això molts acudeixen als premis, perquè com a mínim tens la seguretat que el llibre es publicarà i és un estímul. Per mi, en el meu cas concret, rebre el Premi Ciutadans Ira que organitza Editorial Bromera, doncs va ser, a més d'un luxe, no sé, és dir, molt, no sé, un estímul, perquè vaig dir, ai, mira, veus, m'han donat aquest premi i doncs continuarem escrivint.
No sé si també un estímul per a continuar en la literatura per a adults.
Clar, sí, ja. Jo ja feia temps que tenia ganes de dedicar-me més intensament a la literatura anomenada per a adults, i bé, doncs vaig dir, ara, doncs continuarem per així, sense deixar, per supost, el món dels xiquets i dels adolescents, que sempre m'agrada també dirigir-me a ells.
Per anar combinant.
Combinant-ho tot, és clar.
Quan s'escriu es pensa en els premis, es pensa en els guardons literaris, en els lectors, en què es pensa quan s'escriu?
Jo no ho sé, cada escriptor o escriptora pensarà potser en una cosa. Jo, com que soc mestra d'escola, ja ho he dit, penso en els lectors, fixa't. I a mi alguns amics m'han dit, tu quan escrigues no penses en el destinatari, sobretot quan escrius per adults, pensa en el que tu vols dir. Però clar, jo tinc aquella cosa, no sé si dir de formació professional o és un aspecte positiu, no ho sé, però jo sé que quan m'he de dirigir a un públic infantil he de parlar d'una determinada manera, tinc que fer-me escoltar i arribar. I això ho traspasse sense voler, sempre que parle o escric, doncs els possibles lectors o lectores. I sí, jo penso en el lector o lectora. Pensé pues, si entendrà bé allò tal com jo ho estic explicant, si l'emocionarà o no l'emocionarà. Vaja, tampoc és que escriga només condicionada per això, però m'agrada tindre-ho en compte.
Quines lectures faran segons...
Clar, segons quines lectures podran fer d'això tal com jo ho explique, si podré convèncer-los d'alguna cosa, perquè a mi m'agrada convèncer, també m'agrada escriure per a convèncer. O sigui, m'agrada escriure per esplaiar-me en unes ocasions i m'agrada escriure per a convèncer en unes altres, per això he fet alguna coseta, algun assaig literari, bueno, els assajos literaris juvenils i articles de premsa i això.
I en la literatura, en les obres con la Iwan Cistella, con la Mary Lafell, de què has intentat convèncer? A un públic ja més adult? Sí, en teoria més difícil de convèncer.
En aquests casos no he intentat convèncer, he intentat transmetre emocions, si fos possible. Les emocions que jo a mi em produeix, el fet sobre el qual escric, la història sobre la qual escric o el moment d'escriure, si és possible m'agradaria transmetre aquestes emocions. I per això en Aigua Cistella emocions i sensacions. O sigui, per exemple, el món dels, bueno, no només els paisatges urbans i no urbans i rurals, sinó també les olors que condicionen molt, no sé, els nostres records. Jo penso també les olors, els perfums i les tristors, les alegries, el sentit de l'humor, és a dir, tot el que siguin sensacions i emocions, si puc, ho transmet.
No sé si, a banda de pensar en el lector, com és aquest procés de creació literària? Quin mètode seguixes? Perquè jo he escoltat des d'escriptors absolutament caòtics fins a altres que tenen uns mètodes de treball i uns horaris molt estrictes.
Clar. Exactament, cadascú adopta una metodologia. Jo no soc gens estricta, soc gens disciplinada.
Anàrquica.
Sí, i a més, com que tinc molts interessos, doncs moltes vegades vegades hi ha algun interès que fa que no em dedica a escriure durant una temporada. Per tant, jo tinc una història que la pense més o menys, però no l'acabe d'elaborar, i després ja quan em poso a escriure-la, poquet a poquet la vaig elaborant. Va apareixent la continuïtat de la història i van apareixent els diferents elements. Però en principi el que tinc és molt poquet, en el meu cas. També pot passar que després d'escrita diga, va, ja no val, fora. Però vaja, jo sóc una miqueta caòtica també, sí.
Tens uns horaris o és millor escriure pel matí, per la nit?
Jo no ho tinc. Això, a veure, qui vulgui dedicar-se a escriure per sempre i fer d'això una professió total...
S'ha de marcar uns horaris.
S'ha de marcar horaris, ser molt disciplinat. En el meu cas, la meva professió ha sigut una altra, la de mestra, i el tema literari és doncs una segona activitat enmig de moltes altres. Aleshores, per això sóc caòtica. Jo pensé que si volguera jo dedicar-me a ser plenament escriptora, doncs ja em marcaria una disciplina.
Jo he vist algunes xerrades teues on els alumnes sobretot el pregunten què fas, no? Si tu apuntes quan el ve una idea o...
Sí, és veritat, m'ho pregunten. Sí, clar, és lògic. Això sí que ho faig. De vegades observe alguna cosa o se m'acudeix algun aspecte referit a un personatge, referit a una situació. Aleshores, de vegades només se me queda en el cervell i de vegades dic, per a que no se m'oblide, ho apuntaré. I sé que tinc allò que utilitzaré, doncs ja veurem quan.
O bé
en el que estic escrivint en aquell moment o bé en un futur.
En futur.
Però sí, perquè clar, hi ha situacions que dius, ai, això és molt novel·lesc, no? Puc utilitzar-la, però en aquest moment no s'espera que, però bé, ja arribarà.
Es queda ahí.
Sí.
Alguns escriptors diuen també que pateixen quan escriuen, que el procés de creació literària fins i tot els angoixa. Tu gaudixes quan escrius?
Jo no patisc, perquè si patisc ho deixo estar.
T'estresses.
És a dir, quan resulta que la història, quan escrius novel·la i la història no avança, que arriba un moment en què pareix que s'estanque, pateixes una miqueta, però bueno, jo ho deixo estar i ja van. Hi ha una altra cosa.
Hi ha moments d'estos de que t'estanques, que no vas avant, que no saps com resoldre.
Sí, a mi sí que em passa. I molts escriptors ho han dit que els passa també. Sí. Dius, ai, avui, mira, avui no funciona la cosa, avui, mira, ho deixarem estar. Jo ho deixo estar, vaja, i dic, ja retornaré.
És millor que ahir que encabotar-se. No?
Vaja, jo ho faig així, però clar, cadascú ho farà a la seva manera, sí.
Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar.
Quan alguna vegada havia sentit dir, aquesta persona és de suro. No sabia què volien dir. Per fi ho vaig entendre. Perquè jo era de suro. Em vaig haver de fer de suro. Amb el cor de neu.
La protagonista de La plaça del diamant té una vida tan dura que fa que es faça de suro amb el cor de neu. La plaça del diamant és una de les primeres novel·les en català que vaig llegir.
Sí.
A més, Mercè Rodoreda és una, diuen que alguns veuen influències de Mercè Rodoreda en la teva obra, és possible?
M'ho van dir respecte a Ivan Cistella, no
a
ho
Ivan
sé.
Cistella.
És cert que Mercè Rodoreda, en concret La plaça del diamant, és la primera novel·la que vaig llegir en català. I tindria jo 17 o 18 anys. I em va agradar tant que després l'he rellegida molt. I després he llegit gairebé totes les obres, no sé si totes, però la majoria de Mercè Rodoreda, i per tant doncs és una autora que m'ha impressionat molt i m'ha marcat una miqueta. No sé si ha influït, perquè de fet influïixen totes les lectures que tens i tot el que et passa i l'experiència vital, però vaja, que a mi m'ha agradat i l'he rellegida molt, la Mercè Rodoreda. I La plaça del diamant és fantàstica, el personatge eixe que diu que s'ha fet de suro, la Colometa, que bonic, m'ha agradat molt que ho posares. Quin personatge més bonic, la Colometa.
Un personatge que molts van descobrir no a través de la literatura, sinó primer a través d'una sèrie de televisió que es va fer, protagonitzada per Sílvia Munt, joveníssima, i això es va obrir també un poc el camí a llegir després.
La plaça de diamant. És veritat, sí, van fer una sèrie que estava molt bé, jo la vaig veure fa prou anys, i estava prou aconseguida, jo pense. Però sobretot és que el personatge de Colometa és extraordinari,
és fantàstic,
no? Sí, aquella dona tan senzilla, tan feble, però tan digna també, sí.
A més de Mercè Rodoreda, que és una de les teves escriptores preferides, com has dit, què t'agrada llegir? Què llegeixes tu?
És que això que passa, m'agrada llegir un poc de tot.
De tot.
Sí. i m'agrada molt bastant llegir assaig sobre temes contemporanis. M'agradaria entendre el món. És difícil entendre el món.
És complicat.
I el que passa en el món. Doncs per això jo vaig llegint coses que me puguen ajudar a entendre, i sobretot el món complicat d'avui en dia, no? Tot allò del tema de la globalització i totes aquestes qüestions, doncs m'agradaria entendre-les. O sigui, que m'agrada llegir per entendre el món, i després m'agrada llegir per gaudir literàriament de tot. Però la literatura fantàstica latinoamericana m'ha agradat molt també. He llegit durant alguna temporadeta, m'ha agradat llegir literatura fantàstica, realisme fantàstic.
Realisme màgic.
Realisme màgic, sí. I després els nostres autors, clar, és dir, Enric Valor. Per cert, l'any 2011 és l'any Valor, eh? Hem de fer moltes coses per commemorar l'any Valor.
Queda poc, ja estem.
No, ja hem arribat. Acabem d'entrar.
Portem dos dies.
Acabem d'entrar en l'any Valor i no devem oblidar, pues, que és un dels nostres referents literaris. És un gran escriptor. I moltes vegades no se li ha donat la rellevància que intel·lectualment i literàriament ha tingut. Doncs anem a commemorar. A mi m'ha agradat molt Enric Valor. No només les seues rondalles, que són, clar, és la divulgació de la nostra cultura popular i del nostre imaginari col·lectiu, però és que ell és un gran novel·lista. Ell té el cicle de Cassana, una trilogia molt ben escrita, perquè ell és un perfeccionista de la llengua i de les paraules, però també és que són novel·les situades en una època antiga, a principis del segle XX, però molt modernes a l'hora d'estar escrites. Enric Valor, el reivindiquem i l'hem de commemorar.
Una bona oportunitat per a...
Sí, durant tot aquest any.
Per a llegir-lo.
Ara que hem començat, no deixem ja d'anomenar-lo.
Apuntem la proposta de Carme Miquel. Ara, una de les teues preocupacions és, també present en una de les teues últimes novel·les per a joves, L'amenaça de les grues, és la destrucció del territori i la conservació del medi ambient. També molt present en els teus articles. Tu has dit que estàs molt preocupada pel que passa en el món, per l'actualitat,
sí.
I això, a banda de les teues novel·les, també es veu en els articles que publiques periòdicament.
Sí, 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 em preocupa molt, clar, que a molta gent es preocupa molt el medi ambient, el nostre entorn, i jo no puc entendre com una espècie, l'espècie humana, que som racionals, podem viure tan d'esquena i fins i tot enfrontats a la nostra terra. O sigui, perquè és cert, és dir, les intervencions que tenim en la nostra terra, la major part de les vegades i avui en dia van en contra d'ella, i fer malbé a la nostra terra és fer-nos malbé a nosaltres. Qualsevol coseta que li passe al nostre planeta és que ens passa a nosaltres mateixa, que som els seus fills i som els seus habitants, i qualsevol cosa que li passe a un element del planeta, animal, planta, el que siga, repercuteix també en nosaltres, i això ho estem oblidant. Em preocupa moltíssim, molt, perquè l'acció que estem tenint la humanitat actualment és molt destructora amb el planeta. I això és greu.
Un escriptor ha d'eixir de casa, ha d'estar en contacte amb el que passa, amb...
I tant. A veure, hi pot haver molts tipus d'escriptor. Hi ha un escriptor que pot tancar-se a casa i crear mons, crear ell els mons. Però uns altres també, pues, han d'eixir de casa i conèixer el món real. A mi m'agrada molt eixir de casa i conèixer el món real. És a dir, encara que de vegades fas el meu propi món fantàstic a l'hora d'escriure, però la major part de les vegades el món real és el que inspira.
En l'últim any t'hem vist molt per la Marina Alta en xerrades, junt a altres dos escriptores de la Marina, Charo Cabrera i Pepa Guardiola.
Sí.
Parlant també d'estos temes que preocupen i...
Sí. Sí, som tres amigues que ens va... Les tres hem escrit sobre qüestions de la Marina Alta i, a més, d'altres qüestions, i les tres ens han preocupat. I aleshores un dia vam idear un itinerari per la Marina Alta, un itinerari literari. I aleshores, agafant escrits de nostres, d'una o de l'altra o de l'altra, doncs anem fent un recorregut. Per una zona, pues una vegada va ser pel Montgó i la part dels voltants del Montgó, però una altra vegada va ser per Serra Bèrnia, perquè estàvem a Llíber i Xaló, i bé, agafem diferents espais, com que tenim coses escrites sobre aquests espais, o les adaptem una miqueta, i fem un itinerari, les tres, cadascuna, i ho combinem en audiovisual, imatges audiovisuals, i ens ho passem molt bé.
És divertit. Ens queden tan sols uns minuts, però no sé si ens podries avançar en quin projecte estàs treballant ara mateix.
Ai, és que, a veure, estic treballant en... voldria fer una novel·la, és a dir, estic començant i pensant una novel·la que tractara situació que sent de ficció tractara situacions socials reals o corregudes en esta ciutat o pròximes. I ja està.
Fins ahir pel llegir.
Sobretot perquè encara no sé si
encara
llegirà.
Encara està un poc.
És a dir, això seria la meua, el meu desig, però encara està en un xicotet esbós.
Carme Miquel, escriptora i mestra, gràcies per començar l'any amb nosaltres. Et seguirem en els nous projectes.
I moltes gràcies a vosaltres. És un goig, això de ser la primera... Soc la primera de l'any.
La primera de l'any,
ah,
clar,
que
sí.
Bé. Això és un mèrit.
És un mèrit, efectivament. A tots vosaltres, molt bona setmana. Gaudiu dels dies de festa que encara queden per davant i es retrobem diumenge de la setmana que ve. Es deixem amb el grup de Pego, La Gossa Sorda, cantant Quina Calitxa, una cançó que parla del canvi climàtic i del medi ambient, assumptes dels que hem estat parlant amb Carme Miquel. Adeu.
Floreixen per febrer i puja la mar, que trenca les barreres i el temps que ens queda s'acaba, s'acaba, s'acaba.
Com prendre en marxa, matar de fam, ja no és suficient el sistema, la butxaca, matar de calor i morir-se de set, i ara diuen que tots són culpables. Mentre es fa negoci de l'escalfament, cara dures, putrefactes, ja no ens queda una altra que anar a per ells. I quina calitja i quin sol imant em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans. Redeu, quina basca, quina xafor. Passaria mil hores mirant-te bullir a la mar com cassola fort. El temps s'acaba, s'acaba. Bullir a la mar com cassola fort. El temps s'acaba, s'acaba.
Com tenir en marxa els dies de glòria ja s'han acabat. Mercat lliure, competència, l'American Dream ens està sortint car, i ara venen els sabuts que faltaven, que de les desgràcies faran capital i triaràs en democràcia. Canvi climàtic o final nuclear. I quina calitja i quin sol imant em passaria mil hores mirant-te mentre pugen els oceans. Redeu, quina basca, quina xafor.
Quin sol imant em passaria a mi.